Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. L'Església que fa camí a Catalunya té aquests dies la mirada fixada en Ucraïna. Són moltes les iniciatives de solidaritat, des de les nostres diòcesis, a Barcelona, per exemple, les esglésies de Santa Mònica i del Perpetu Socors, que acullen persones de l'Església Greco-Catòlica Ucraïnesa, han estat autèntics magatzems de material per enviar al país, malauradament en guerra aquests últims dies per la invasió de Rússia. També l'abat de Montserrat, Manel Gas, dimecres, demanava una reflexió sobre el que passa aquests dies, alhora que recordava que la vida humana és el gran do que tots hauríem de preservar per sobre de tot. Igualment, el cardenal Joan Josep Omella, a la missa de dimecres de cendra a la Catedral de Barcelona, destacava que el conflicte a Ucraïna destapa els odis i la necessitat de reconciliació, un valor molt propi de la Quaresma. Sense perdre aquesta mirada, avui volem començar destacant que la Basílica de la Sagrada Família acollirà aquest diumenge a les 6 de la tarda una nova trobada Sent la Creu, organitzada per la Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi, amb la presència del cardenal Luis Antonio Tagle i la Creu de les Filipines. Sota el títol Acollir i acompanyar en un món canviant, també pronunciarà una conferència demà dissabte a 11:15 del matí a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, organitzada també per l'Escola Cristiana de Catalunya i per Càritas Catalunya. Que aquesta creu sigui signe de sofriment, però sobretot per a l'esperança. Avui a la taula de testimonis parlarem de 40 dies per la vida, que ha començat aquest dimecres una nova campanya a Barcelona, i de Mary's Meal. Presentarem aquesta associació amb la seva directora general a Espanya, la catalana Marta Manent. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i algunes notícies d'aquests dies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim ja la taula de testimonis. S'acaba de posar en marxa una nova campanya de 40 dies per la vida, tot un moviment internacional que promou la pregària davant de centres sanitaris on es practica o s'ofereix l'avortament. La iniciativa consisteix a cobrir torns perquè des d'aquest dimecres de cendra, abans d'ahir, coincidint amb l'inici de la Quaresma, i fins que s'acabi aquest temps, el 10 d'abril, hi hagi persones pregant davant d'aquests edificis cada dia de 8 del matí a 8 del vespre. Concretament, davant de les clíniques al carrer Anglí i al carrer Dalmases de Barcelona, es formen grups de pregària. Es pot trobar tota la informació en el web 40diesporlavidabcn.es. Ens acompanya Isabel de Puig, una de les coordinadores de 40 dies per la vida a Barcelona. Senyora Isabel de Puig, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi.
40 dies per la vida és una iniciativa internacional nascuda als Estats Units i amb presència en un nombre creixent de països. A Barcelona s'ha consolidat la campanya de Quaresma iniciada ara fa uns anys i des de l'any passat també es fa coincidint amb la tardor i la Festa de Tots Sants, una altra campanya. Com es planteja aquest any 40 dies per la vida per Quaresma ja en marxa des de dimecres de cendra?
Efectivamente, el miércoles inició la campaña frente a los abortorios de Anglí y Dalmases. La campaña se plantea con mucha ilusión y esperanza. Tenemos la firme convicción de que con la oración y el ayuno estamos combatiendo el aborto. La eficacia de la oración es inmensa. Desde que se iniciaron las campañas en 2007, se han cerrado 114 abortorios. Se han salvado más de 20.000 bebés, que sepamos, y muchos trabajadores de este negocio de muerte han dejado su trabajo al darse cuenta de que estaban participando en el exterminio de personas inocentes.
Senyora Isabel de Puig, l'activitat consisteix a omplir dos petits espais davant de dues clíniques on es practiquen avortaments a la capital catalana amb persones que preguen. Com és la dinàmica de cada dia a grans trets de 8 del matí a 8 del vespre?
Como dices, Ignasi, iniciamos la jornada a las 8 de la mañana y se van sucediendo los participantes en turnos de una hora hasta las 8 de la tarde. Somos grupos de entre 3 y 6 personas normalmente. Somos gente pues de todo tipo, de diferentes edades, países, a veces vienen familias, parejas de novios, un poco de todo. Solemos rezar juntos diferentes cosas, como, rosarios, coronillas, salmos, pues sabemos que la oración en común es especialmente escuchada por nuestro Señor. El tiempo pasa rápido y es entretenido. Cada turno es una aventura. A veces se nos une gente que pasa y se queda un rato rezando con nosotros. Otros nos animan y nos dan las gracias. Y otros nos sueltan algún improperio. Pero bueno, no pasa nada, rezamos también por ellos. Es muy bonito. Nos vamos reencontrando de campaña en campaña. Hacemos nuevas amistades y como somos hermanos en la fe, siempre nos sentimos en familia.
Estem parlant amb Isabel de Puig, una de les coordinadores de 40 dies per la vida a Barcelona. A banda de la pregària, el grup ha parlat moltes vegades, pel que sabem, amb dones embarassades que entren en aquestes clíniques o amb familiars seus. Com es fa això?
Nosotros, Ignasi, nos dedicamos a rezar. No interactuamos con los trabajadores, ni con los clientes de las clínicas, ni con la gente que pasa. Solamente rezamos. Pero es verdad que si alguna mujer o quien sea nos pregunta o nos pide ayuda, por supuesto le atendemos y le damos la información que nos piden sobre las asociaciones y las entidades que les pueden ayudar. Pero bueno, que te insisto que nuestra actividad es rezar únicamente. No nos dedicamos a hablar con la gente, ni, ¿sabes? No nos distraemos, ¿eh? Rezamos y ya está.
Molt bé, arreu d'Espanya per aquesta quaresma i en relació amb l'any passat tenim entès que gairebé s'ha duplicat, oi, el nombre de ciutats que acullen la campanya.
Sí, Ignasi, en esta campanya ya participan 19 ciudades, 7 más que en la anterior. Estamos muy, muy contentos porque es una prueba de la eficacia de la oración y del despertar de la conciencia de tantas personas que ven que el aborto es una aberración y que han dado un paso al frente para luchar para que acabe. En Barcelona hemos pasado de una campaña anual a 2, en cuaresma y en otoño, y también a 2 abortorios. Cada vez más personas se nos unen a rezar por el fin del aborto, o sea que estamos entusiasmados. Vemos que realmente este es el camino para acabar con el aborto.
I finalment, senyora Isabel de Puig, aquest diumenge passat al vespre es va celebrar a la Basílica de la Mercè de Barcelona una eucaristia prèvia a la campanya d'aquesta quaresma. A la capital catalana, a banda de les 12 hores diàries durant el temps de quaresma amb concentracions de pregària, hi haurà també altres activitats o accions diferents?
Pues mira, tendremos la misa también de mitad de campaña, que es el 26 de marzo a las 11 en la Basílica de Santa María del Pi. Y la haremos en unión con la cofradía de la Virgen de la Cinta y la presidirá el obispo Javier Vilanova. Y después, el lunes 11 de abril, tendremos la misa de final de campaña en la parroquia de San Vicente Sarriá a las 8:15 de la tarde. Aparte de las misas, como también queremos concienciar sobre el drama del aborto y de las nefastas consecuencias que tiene para las mujeres que se encuentran luego pues con el síndrome postaborto, ¿no? Pues muchas tienen depresión, estrés, angustia, cada vez que ven un bebé pues se acuerdan del aborto que han tenido. Bueno, es tremendo porque nadie les advierte y después pues realmente se les rompe la vida y sufren muchísimo, ¿no? Pues para todo esto hacemos también actos para dar a conocer pues el drama del aborto, ¿no? Entonces hicimos el pasado lunes un cinefónum en la Universidad Abat Oliva con un pase de la película Unplanned. Vinieron muchos estudiantes y también asociaciones pro vida. Luego tuvimos testimonios de mujeres que han abortado y también otras a las que su entorno y la administración animaban a abortar, pero que gracias a Dios pues conocieron a pues asociaciones, entidades pro vida que les han acompañado y les han respaldado y gracias a eso han tenido a sus bebés. Luego también vinieron del proyecto Raquel, que ayudan a mujeres que han abortado a sanar las heridas que tienen por el aborto, ¿no? Lo que decíamos. Como ves, Ignasi, hay muchísimo trabajo por hacer, mucho. Así que animamos a todos a apuntarse a la campaña de 40 días y también animamos a colaborar con las entidades que ayudan tanto a las mujeres para que puedan tener a sus bebés.
Moltes gràcies, senyora Isabel de Puig, coordinadora de 40 dies per la vida a Barcelona, per haver-nos acompanyat aquí al Mirall. Que vagi molt bé, bona Quaresma i bona campanya 40 dies per la vida amb pregària pel final de l'avortament. Adéu-siau.
Muchísimas gracias, Ignasi, por permitirnos explicar la campaña y esperamos poder participar otra vez en tu programa próximamente. Hasta muy pronto.
D'altra banda, Mary's Meals, que vol dir àpats de Maria, és una organització internacional compromesa des de fa uns anys amb la lluita contra la fam al món. Actualment dona menjar cada dia a més d'un milió, ja 2 milions d'infants necessitats. El naixement de l'entitat té el seu origen en un viatge que va fer l'any 1992 Magnus McFarlane Barrow, un escocès que tenia aleshores 24 anys, i que va arribar fins a Medjugorje, amb el seu germà Fergus. L'objectiu era portar aliments que havien recollit en el seu poble dins d'una campanya en el context de la guerra als Balcans. La resposta solidària de la gent va ser tan gran que es va omplir un magatzem dels seus pares. Davant d'aquell èxit i encomanat a la Mare de Déu a Medjugorje, Magnus McFarlane Barrow va donar un gir a la seva vida i va fundar l'organització amb el nom de Mary's Meals. El mateix fundador ha publicat en un llibre titulat El cobertizo que alimentó a 1 milión de niños tota la història de l'organització, amb el naixement i el creixement de tota aquesta onada de solidaritat humana i cristiana. Ens acompanya la directora general de Mary's Meals a Espanya, Marta Manent Urbaneja. Marta Manent, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi, gràcies per aquesta invitació.
Com funciona ara Mary's Meals després d'haver-se fet gran, per dir-ho així?
Bueno, Mary's Meals ara va començar el 2002, quan Magnus va acompanyar un sacerdot a Malawi visitant una família. Aquesta família, el pare s'havia mort de sida i la mare estava a punt de morir, envoltada de 6 fills, i va preguntar al fill gran, que tenia 14 anys, que es deia Edward, tu què esperes de la vida, no? Quin és el teu son? I el Edward va contestar, poder menjar i algun dia anar al col·legi, no? Aquesta resposta va colpejar a Magnus, que ja tenia un noi de 14 anys, i va ser, Mary's Meals va començar com un projecte d'una associació que ell havia començat el 92, com has dit, no?, per portar una ajuda a Medjugorje, però durant 10 anys es van dedicar a l'ajuda humanitària, sense focus. Llavors, a partir d'aquesta visita, és quan es planteja focalitzar menjar al col·legi, que és Mary's Meals, que és una idea molt senzilla contra la fam, que es donà de menjar un plat nutritiu a l'escola en aquests països on els nens es moren de fam, no? I aquesta, a través d'aquest menjar tenen energia i a través de l'educació poden tenir un futur millor.
Per tant, va haver-hi com un període d'uns 10 anys de discerniment, no?, i de procés de naixement d'aquesta entitat. Què passa perquè la vida de Magnus McFarlane Barrow canviï de manera tan radical als anys 90 i després, a partir del 2002, com deia vostè, aposti per aquest gran instrument per alimentar nens necessitats, i quin paper hi juga en aquest sentit la gran protagonista, la Mare de Déu?
Jo crec que tot comença quan ell té 15 anys i amb 10 cosins van a Medjugorje i allà tornen, després d'una setmana d'estar allà, al 83, molt canviats, no? 10 en primer lloc i després amb el tema del dejuni també, els pares queden tan sorpresos que van allà i ara tenen una casa de recés a mitjà dels Highlands, no? Llavors, ell és un home molt, molt devot de la Mare de Déu i bueno, ara decideixen anomenar Mary's Mills per la Mare de Déu perquè ella és la primera que va criar el seu fill Jesús en pobresa i té l'experiència de ser refugiada també, no? Llavors, bueno, ell sempre diu, el Magnus, que per les persones que som creients, doncs que preguem per aquest moviment que porta el seu nom, que no és poca responsabilitat, no?
Avui parlem amb Marta Manent, que és la directora general de Mary's Mills a Espanya, i estem presentant aquesta entitat. De quina manera es pot col·laborar amb Mary's Mills des d'aquí, des de Catalunya, des del conjunt d'Espanya, de manera econòmica o amb algun servei?
Sí, sempre, clar, per nosaltres lo principal és pues, tenir aquests diners recurrents per poder planificar més i per poder pues, donar a aquests menjars a aquests 2 milions de nens que cada dia estem alimentant, cada dia escolar. Per 18,30 euros, el que costa en promig alimentar un nen tot un any escolar, 9 cèntims és el que costa cada àpat, llavors vull dir que és 203 dies lectius. Llavors, en petits actes d'amor és com Mary's Mills està funcionant, no? És un moviment global que ara englou 20 països que donen a conèixer i recapten fons i 20 països on hi ha programes d'alimentació i Mary's Mills Internacional amb seu en Glasgow que coordina les dues ales del moviment, no? Llavors, tenim Bizum, que és el 00380, després tenim la pàgina web on també es poden fer pues, donatius únics, mensuals o anuals, i després pues, també es poden... vull dir, tenim una web que és www.marysmills.es i si algú vol fer voluntariat també al correu spain@marismeals, no? Maris amb Y, no? Perquè és menjars de Maria amb anglès, .org. Vale? Hi ha grups de voluntaris en diferents ciutats d'Espanya i que fan diferents activitats per recaptar fons. I també, vull dir, nosaltres sempre busquem plataformes on donar a conèixer aquest projecte, no? I quan la gent descobreix pues, la bondat del projecte, ja s'anima, si tu amb els teus dons, els teus talents, vols pues, posar-los a disposició dels més necessitats, pues, aquí estem. No.
Recordem el web marysmills.es, ho ha dit molt bé Marta Manent, maris amb Y en anglès, meals, que vol dir àpats.es, però es pot trobar fàcilment a internet Mary's Mills. Ja ha publicat un llibre, com dèiem abans, El cobertizo que alimentó a 1 milió de niños, que ja porta diverses edicions i ara s'haurà d'actualitzar aquesta xifra. En qualsevol cas, de quines zones del món són aquests centenars de milers, ja 2 milions de nens i nenes alimentats ara gràcies a Mary's Mills? I si vol recomanar alguna cosa concreta del llibre, del relat que ofereix, de quins països són?
Bàsicament és Àfrica, vull dir, a Malawi, que és on va començar el 2002 amb 200 nens, s'està alimentant a més d'un milió de nens cada dia escolar. Estem alimentant més del 30% de la població de primària. I després a Libèria, Zàmbia, Kènia i Malawi tenim Mary's Mills legalment constituït com a tal. I després la resta és Àfrica, també Àsia. Àsia estem a Índia, Myanmar, Tailàndia, a Iemen, a Líbano i a Síria, Amèrica, estem a Haití i un petit projecte també a Equador. O sigui, a la mesura que ens arriben aquests donatius, doncs podem fer plans d'expansió, no? I arribar a Llatinoamèrica en un futur no massa lluny, si Déu vol, no?
De manera més expandida, sens dubte. I una última pregunta que volem fer a la directora general de Mary's Mills a Espanya, Marta Manent. A més d'alimentar nens i nenes que no tenen el mínim per viure, potser molts dels qui ens escolten es poden estar preguntant si aquests petits i les seves famílies poden trobar també eines per sortir de la seva situació de pobresa material. És a dir, l'assistència moltes vegades és necessària perquè és una emergència, però després es pot aconseguir que aquests nens i nenes surtin de manera ja més crònica, més estable de la pobresa?
A veure, el tema de posar un àpat a l'escola, estem incentivant aquests nens estudiant. Vull dir, l'educació és la gran via, la gran eina per a llarg termini pues poder sortir de la pobresa. Però a part, aquest model de Mary's Meals està impactant a la comunitat local perquè són ells els propietaris del projecte. Vull dir que es dona poder a les pròpies mares, que són les que preparen i serveixen els àpats, als col·legis, i després, sempre que és possible, es compra la matèria primera als productors local, amb la qual estem ajudant al desenvolupament econòmic i social local. Vull dir, és el Mary's Meals, és un moviment global de moltes persones juntes, un amb molt de sacrifici, tant amb els països que, amb aquests petits actes d'amor recapten fons, com els països on hi ha molta pobresa, que les pròpies mares, malgrat la seva pobresa, doncs poden s'aixecar aviat per preparar els àpats. No? I després hi ha un informe, que està també a la pàgina web, està en anglès encara, no? Però que una mica és la evidència de després d'estar 6 anys Mary's Meals a un col·legi, doncs realment és evidència que redueix la fam, que augmenta l'escolaritat i vull dir que és efectiva, no? També disminueix pues, l'ansietat dels pares, no? Que saben que de dilluns a divendres tenen un àpat al col·legi, també els nens, no? És donar esperança i alegria a aquests nens pues, podint, en lloc d'estar escarbant a les escombraries o demanant diners o treballar al camp, doncs saben que poden anar al col·legi i tenir una educació.
Molts països, Malawi, altres africans, Amèrica Llatina, aquests 2 milions de nens protagonistes d'aquesta conversa que hem tingut avui amb Marta Manent Orbaneja, directora general de Mary's Meals a Espanya. Recomanem aquest llibre, editat per Planeta, dins la seva connexió Planeta Testimoni. Suposo que es pot trobar en llibreries, es pot demanar per internet?
Sí, sí, o sigui, està a l'abast. És molt recomanable, vull dir, és com un llibre d'aventures d'un home que té fe i que era molt tímid, vull dir que no va sortir del seu poble per timidesa i ara està donant conferències per tot el món. S'ha considerat com a de les 100 persones més influents del món per la revista Times en 2015 per la seva labor humanitària i vull dir el propi Sant Pare li va trucar perquè volia conèixer després de té molt de reconeixement, però ell segueix, ell es considera com un administrador d'una missió que va més enllà d'ell. És una obra de la providència, no? Vull dir que el propi Magnus en aquest llibre explica la seva història, no? Una història de providència on la Mare de Déu és protagonista.
És, com dèiem abans, Magnus MacFarlane Barrow, fill d'Aberdeen, Escòcia, nascut allà el 1968, un aventurer de la realitat de la vida i encomanat a Déu i a la seva mare. Moltes gràcies, Marta Manent. Enhorabona per aquest llibre també, El cobertizo que alimentó a 1 milió de niños, ara ja 2 milions, podem dir, i enhorabona també per la feina que fa aquesta petita ONG que s'ha fet gran per la dimensió de la seva ajuda i per la gent que també hi col·labora. Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, moltes gràcies per aquesta oportunitat. Pareix el meu sempre
Pare, tornem a tu. Compartim amb vosaltres avui aquesta cançó del grup Cairoi que ens ambienta el missatge d'aquest primer diumenge de Quaresma i de tot aquest temps fort iniciat dimecres passat. Algunes notícies, el sacerdot de la diòcesi de Girona, Joan Auladell, va morir dilluns als 84 anys. Va ser rector de la parròquia de Sant Martí de Calonge i també de Sant Jaume de Sant Pol de Mar, entre altres llocs. Va ser enterrat dimecres a la tarda després d'una missa exequial celebrada a l'església parroquial de Calella. L'Escolania de Montserrat, d'altra banda, afronta la segona part del curs amb moltes peticions de concerts i la previsió d'una gira per Alemanya ja concretada. A més, segons informa l'Abadia Montserratina, del 18 al 20 de juny el grup infantil participarà en un festival d'Escolanies a Nuremberg i el 2 i el 3 de juliol cantarà el Festival Grec de Barcelona. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va visitar el Mobile World Congress dimarts per assistir, convidat pel grup Orange, en una experiència de realitat immersiva Eterna Notre Dame. A través d'aquesta activitat virtual, l'usuari s'endinsa en la història de la catedral parisenca, després de l'incendi d'ara fa gairebé 3 anys i amb tot el procés de reconstrucció i restauració en marxa. Amb aquests apunts posem el punt i final al mirall d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau.